Dos quarts de dues, comença l'Infomigdia.
L'Infomigdia.
Doncs obrim edició informativa d'avui dimarts, 30 de maig. Ho fem com sempre, avançant en titulars els continguts informatius d'avui. I obrirem informatiu en clau cinematogràfica per avançar les principals novetats de la segona edició del Calella Film Festival, que se celebrarà a finals d'aquest mes de juny, principis de juliol, amb l'objectiu doncs, de donar cobertura a les produccions low cost, les de baix pressupost. Hi haurà projeccions a la Sala Mozart i també a la platja. Desfilaran per Calella grans noms de la gran i la petita pantalla com Antonio Molero o José Sacristán, un d'aquells galants del cinema espanyol que participarà a la gala de cloenda del certamen. I també sabrem com funciona, com ajuda a ciutats com Calella la Catalunya Film Commission, un organisme del Departament de Cultura que promociona una xarxa de 200 ciutats per ser escenaris de produccions audiovisuals. Avui en parlarem, en coneixerem més detalls amb la seva responsable, amb Carlota Guerrero, aquí a l'Infomigdia. I podem avançar també avui que el president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, assistirà a l'aplec de Calella, que enguany celebra el seu 90è aniversari. S'ha confirmat la seva presència al Pati de l'Os aquest diumenge a la tarda. Carles Puigdemont té previst dirigir-se al públic. Serà a les 6 de la tarda, però prèviament presidirà la inauguració de la primera escultura de bronze d'una sèrie que l'Ajuntament de Calella ha encarregat per rememorar la història local a través de personatges simbòlics. I també tindrem a l'Info Migdia els responsables de Càritas Calella per aportar-nos les novetats de l'entitat. La principal és que aquest divendres a les 10 del matí inauguraran les obres de remodelació del seu rober de segona mà, de la seva botiga del carrer Església, que s'ha reformat aquestes darreres setmanes i s'ha ampliat aprofitant l'espai que ha deixat lliure l'Economat, que han traslladat al carrer Balmes. I per últim anirem a l'Ajuntament de Calella, on aquest migdia s'entregaran els premis als escolars que han participat d'una de les activitats de la Setmana Sense Fum. Han estat els encarregats d'elaborar uns espots televisius per prevenir, per promocionar la prevenció del consum de tabac entre els joves. Tres minuts passen de dos quarts de dues del migdia. Arrenquem l'informatiu del 24 de juny. El 2 de juliol se celebrarà la segona edició del Calella Film Festival, un festival que combina la projecció de pel·lícules a la Sala Mozart i al cinema La Fresca a la platja, amb concursos i tallers sobre el món del cinema. Entre les novetats destacades hi ha l'estrena del Lead Dub Calella La La Land, que roda aquests dies amb la col·laboració de la TSOC, de l'Associació de Teatre Solidari de Calella. També destaca com a novetat d'aquesta edició el conveni amb el Tecnocampus per donar com a premi al concurs Límit 48 Hores, un màster en guió i cinema. Novetats amb Emili Pacheco.
Organitzat per l'Associació d'Amants del Cinema Rosewood amb el suport de l'Ajuntament de Calella, el Calella Film Festival ha anat incorporant al llarg dels últims mesos directors de cinema com Josep Amorós o Antoni Verdaguer i actors de prestigi com Antonio Molero, Ivan Massaguer o Juli Fàbregas, entre d'altres. També aquest cap de setmana es fan els assajos generals i el rodatge d'un lead-up emulant la pel·lícula La La Land. Es fa amb la col·laboració dels membres de l'ATSOC, l'Associació de Teatre Solidari de Calella, i es dirà Calella Alan. Albert Guinart és el president de l'Associació d'Amants del Cinema Rosewood.
Llavors, una de les novetats és que a la gala d'inauguració farem estrena oficial del Lead Up Calella Alan, que estem rodant aquests dies amb la col·laboració de l'Associació del Teatre Solidari. I altres novetats respecte al jurat, doncs aquest any s'ha ampliat a 8 membres i és bastant... Bueno, tenim gent de bastanta categoria i d'àmbits molt diferents, per exemple, tenim l'Antoni Verdaguer com a guionista i director. En quant a actors tenim Antonio Molero, Ivan Massaguer i Juli Fàbregas, que és del jurat.
Entre les novetats d'aquest any hi ha un acord de col·laboració amb el Tecnocampus Mataró-Maresme que oferirà un màster en guió i direcció d'actors pel guanyador a la categoria major de 18 anys del concurs Límit 48 Hores.
El Límit 48 Hores, doncs hem arribat amb un acord de patrocini amb el Tecnocampus de Mataró i llavors a la categoria de majors de 18 anys doncs, el premi serà un màster i en guió i director d'actors d'un any ofert pel Tecnocampus. I per menors de 18 anys serà un iPad com l'any passat. Llavors pensem que el màster aquest doncs, és un premi molt valuós i a més tindrem estudiants de Tecnocampus que competiran en el Límit 48 i en el qual pensem que tindrà una empenta important.
El Límit 48 Hores és el concurs de curtmetratges amb l'objectiu de poder plasmar una història o idea en un màxim de 48 hores. Els participants tindran dos dies sencers per presentar el producte acabat. La resta de concursos de la secció oficial són el Low Budget Films, on competeixen els llargmetratges seleccionats com a millors produccions de l'any d'àmbit internacional amb una inversió inferior als 500.000 euros. S'han rebut 120 treballs, dels quals s'han seleccionat 8 films. I també hi ha la secció especial Creative Rosewood Awards, que té per objectiu crear un segell de qualitat mitjançant la selecció de pel·lícules de l'any que més han destacat per la seva originalitat i creativitat. El festival distingirà amb el Premi Especial del Públic el llargmetratge que més vots obtingui seguint els criteris d'originalitat. La gala de cloenda serà el diumenge 2 de juliol i ha prevista la projecció de la pel·lícula Quatretondeta, protagonitzada per José Sacristán, que vindrà a Calella a fer la presentació d'aquest film en què comparteix protagonisme amb els actors Sergi López i Laia Marull.
Aquests dies ens fèiem ressò de la quantitat de produccions audiovisuals que es van enregistrar el 2016 a Catalunya. Més de 4.000 i la majoria a la ciutat de Barcelona, però les dades també indiquen un interès creixent pels paisatges i pels escenaris naturals d'altres poblacions catalanes com Calella. Aquí el còmput de produccions és de 6, d'entre aquestes destaca el rodatge de la pel·lícula 100 metres, que realment va revolucionar la nostra ciutat i va permetre als calellencs veure in situ la feina d'actors, de directors, de tècnics, de tot l'equip nombrós que acompanya una producció com aquesta. L'Ajuntament es va adherir l'any 2010 a la xarxa de poblacions de la Catalunya Film Commission, un organisme del Departament de Cultura que justament s'encarrega de promocionar el país entre les empreses del món audiovisual. La seva responsable és la Carlota Guerrero. Avui en parlem amb ella aquí a l'Info Migdia de Ràdio Calella Televisió. Carlota, benvinguda, molt bon dia.
Bon dia, com estàs?
Quin és l'atractiu que podríem dir tenim per les productores de cinema, de televisió, també empreses de publicitat i que acaben donant per resultat aquestes 4.040 produccions rodades aquí a Catalunya el 2016?
Mira, jo crec que el que tenim és una combinació de diversos factors, que la veritat és que tots van a favor d'obra, realment. D'una banda, tenim un territori amb una varietat de localitzacions impressionant. Hi ha aquest mite que diu que pots esquiar al matí als Pirineus, banyar-te a la tarda a la platja i a la nit sopar en un restaurant Michelin, no? De fet, no és un mite, és una realitat, no? Això fa que quan una productora està buscant espais per situar-hi el seu rodatge, nosaltres tenim ja d'entrada molt d'avantatge, perquè podem oferir en un territori bastant petit i fàcil de recórrer una gran diversitat de localitzacions, que això sovint és el que fa falta en una producció. Després tenim el factor laboral i empresarial, és a dir, tenim unes empreses molt potents, molt ben qualificades, el mateix que els nostres tècnics. Som gent acostumada a treballar amb estàndards internacionals, per tant, qualsevol productora pot venir i sap que treballarà als millors estàndards de producció del món. Això també és molt avantatjós, no? El fet d'haver acollit produccions internacionals i de continuar-ho fent, doncs, fa que les empreses i els professionals estiguin molt i molt qualificats. Després també hi ha un factor que no podem controlar però que també ens fa favor, que és la climatologia. Tenim molt bon temps, tenim molts dies de sol i moltes hores de llum. Això fa que, doncs, comparats amb el nord d'Europa, per exemple, siguem també molt avantatjosos, perquè suposa més hores de feina amb llum natural que òbviament són importantíssimes pels rodatges.
I Carlota, com funcioneu des de la Catalunya Film Commission? Vosaltres aplegueu uns 200 municipis interessats en acollir rodatges i vosaltres d'ells en feu un aparador permanent, diguéssim, pel sector?
Efectivament. Nosaltres el que fem és coordinar aquesta xarxa de més de 200 municipis i el que donem és, d'una banda, eines a les administracions locals per explicar-los quines són les necessitats dels rodatges, les peculiaritats, no? Allò que si tu necessites una localització, el que hi va darrere doncs és un espai per aparcar tots els camions, per exemple, no? O necessitats de talls de trànsit, de càsting de figuració, etc. Donem tota aquesta informació, com et deia, a les administracions locals i després també a través de la pàgina web, que conté un directori de localitzacions amb una oferta bastant impressionant, no?, de la diversitat, doncs això el que ens serveix és per explicar al món totes les coses que podem oferir des de Catalunya. Per tant, coordinem donant informació i funcionant com a aparador. També anem a trobades internacionals. Ara acabem d'arribar del Festival de Cannes, on també doncs, les productores s'interessen pel que es pot fer a Catalunya, a nivell d'espais, de productores, accés a finançament, etc.
Dèiem que com vau presentar el balanç del 2016, d'aquestes 4.040 produccions, la majoria el Gran Pastís se l'emporta a Barcelona, però sí que constatava un interès creixent per la resta de poblacions. Aquesta descentralització de la producció audiovisual, això també ajuda a Barcelona, no?, que deu tenir un munt de peticions sobre de la taula.
Doncs efectivament, de fet, hem constatat al llarg dels anys, la Catalunya Film Commission va començar conjuntament amb Barcelona el 2007, aleshores era la Barcelona-Catalunya Film Commission, i des d'aleshores fins ara els rodatges del territori han anat creixent cada any. Jo crec que això és degut a diversos factors. D'una banda, el fet que el territori estigui organitzat, que hi hagi més persones als municipis que poden atendre de manera ràpida i eficaç les peticions, fa que les productores s'animin cada cop més a provar anar més enllà de la ciutat de Barcelona. Això fa que corri la veu. Al final, el sector audiovisual és un sector relativament petit i aleshores, quan la gent sap que municipis fora de Barcelona, que era com la veu tradicional, per entendre'ns, de les produccions, doncs quan se sap i es dona a conèixer que hi ha localitzacions, que hi ha servei, que hi ha atenció, doncs la gent tendeix a sortir cada vegada més, també perquè interessa trobar localitzacions noves. Per tant, jo crec que estem anant cap a una combinació perfecta, no? Com tu deies, a Barcelona els ajudem a treure rodatges, que de vegades la ciutat va molt carregada, i per les productores el que oferim és una riquesa d'escenaris que va més enllà del que pot ser doncs, una ciutat, no?
Sense anar més lluny, l'escenari que va poder oferir la ciutat de Barcelona aquesta sèrie internacional de Joc de Trons ha sigut un dels grans títols que hem vist com escollien a Catalunya, com també, per exemple, no, Woody Allen, que ja sabem que és un enamorat del nostre país i que va fins i tot posar el nom de Barcelona a una de les seves pel·lícules, una de les seves darreres pel·lícules, com Vicky Cristina a Barcelona. No? Tots aquests fets realment sí que han acabat de projectar Catalunya en el món audiovisual?
Indiscutiblement. Al final, aquestes grans sèries, aquestes grans produccions que tenen ressò internacional, el que fan és enviar un missatge doncs, a totes les productores del món de que aquí aquestes coses es poden fer i es poden fer amb èxit. Per tant, sempre funcionen una mica quasi com abanderats, no?, de la nostra indústria. Per tant, sí, tot això funciona i fa que realment el territori es doni a conèixer i les productores que s'interessen valorin positivament el que s'ha fet abans i tinguin en compte a Catalunya com a espai de rodatge.
Aquí diem amb orgull que Calella ja és ciutat plató, ho és des dels últims anys, ara en aquestes darreres setmanes també hem vist com aterraven les càmeres i els equips tècnics d'aquesta nova sèrie per TV3, aquesta nova sèrie, no, una TV movie, sobre els Jocs Olímpics, Amics per Sempre. Veiem que té continuïtat això i no sé si les dades que segurament tindrem sobre la taula corresponents al 2016 també indicaran que creix l'interès i aquestes 4.040 produccions del 2016 doncs, es veuran incrementades.
Home, és difícil de dir, però jo el que m'estranyaria és que baixés l'interès perquè, com et deia, no? Cada vegada més estem a l'imaginari de les productores audiovisuals, coneixen les possibilitats que oferim, els agrada com treballem, acostumem a tenir sempre clients satisfets, per dir-ho d'alguna manera. La gent que roda aquí està contenta de fer-ho i vol tornar. Per tant, jo crec que, si no augmentar, sens dubte mantenir el nivell de producció que acollim ara mateix.
Doncs avui a l'Info Migdia que hem volgut explicar una mica també el per què no és casual que Catalunya sigui l'escenari de tantes i tantes produccions audiovisuals. Hem volgut conèixer la feina que en aquí hi fa la Catalunya Film Commission i ho hem fet amb la Carlota Guerrero, que és la seva responsable. Moltíssimes gràcies per atendre a Ràdio Calella Televisió.
Gràcies a vosaltres.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
Un minut passa de 3:45 del migdia. Us ho avançàvem en titulars. Carles Puigdemont farà aquest diumenge la seva primera visita oficial a Calella com a president de la Generalitat de Catalunya. Assistirà a l'Aplec Pairal de Catalunya, la trobada sardanística més antiga del país, en l'edició del seu 90è aniversari, una visita que es farà coincidir amb el descobriment d'una escultura de bronze que representa una noia asseguda en un banc portant un flabiol i un tamborí, instruments propis de la música de cobla, una escultura que s'inaugurarà al pati de l'Os. El president català serà rebut prèviament a l'Ajuntament de Calella, on signarà en el llibre d'honor del municipi.
Càritas Calella inaugura el seu rober aquest divendres a les 10 del matí.
És una botiga de roba de segona mà que s'ha reformat i ampliat a partir de l'espai que va deixar a la zona de repartiment d'aliments, que ara s'ha traslladat. Aquesta és una de les novetats que la gent de Càritas ens vol explicar avui a l'Info Migdia.
Doncs sí, els saludem. Ens acompanyen als estudis de Ràdio Calella Televisió l'Antoni Borràs, coordinador de Càritas, i en Pep Vidal, el tresorer i responsable també dels aliments. Bon dia i benvinguts a tots dos.
Molt bon dia.
Molt bon dia i moltes gràcies per rebre'ns.
Ja tenim la data de la inauguració del nou rober, no? Després també de molts anys de reivindicació i ara d'obres,
sí,
ja hi ha l'ampliació.
Estem molt contents de com han quedat les reformes i l'ampliació. Ara, amb les noves instal·lacions, segurament entrarà gent que fins ara, potser per una mica de característica de la botiga que teníem, no s'acabava d'animar a entrar. Ara animem a tothom a que ho faci. Poden triar, remenar, provar-se la roba i ja veuran que és roba que està en molt bon estat i que tot a prendre en bon estat s'ha de poder reutilitzar. No podem llançar coses que es poden utilitzar.
Quants metres s'han guanyat?
És el doble, exactament, i també en lloc d'un provador n'hi ha dos.
Diguéssim que la imatge visual de la botiga
serà
diferent,
el doble.
No?
Tot el que era la zona de triatge de la roba l'hem traslladada, com heu dit vosaltres, on hi havia els aliments. I ara el que és botiga serà el que era abans, més tota la zona de triatge. És a dir, que ve a ser el doble, fins i tot diria que una mica més del doble.
Hi ha encara recels de gent que potser entraria a la botiga, no hi entra pel fet que és Càritas i per la significació que té? O es va trencar aquest estigma?
Jo vull pensar que ara amb la nova botiga aquest recel, si és que hi era, es trencarà. Abans ho miràvem de fer de la millor manera possible, però no deixava de ser una botiga petitona. Jo penso que digna, vull dir, sempre hem buscat això, dignitat, igual que amb el tema aliments, doncs ja sempre la gent ha pogut venir, triar la roba que li agradava, provar-se que li anés bé, vull dir que sempre ho hem procurat, però sí que potser era petita i hi havia molta roba. Ara, amb les obres, jo diria que és, com aquell qui diu, una botiga normal i corrent, l'únic que és roba de segona mà.
Sí, de la cel n'hi havia. La gent potser ho mirava una mica com si fos allò de l'auxili social, no? En canvi, la finalitat és pues, reciclar, perquè les senyores trien molt bé la roba. Nosaltres hem visitat dos robers de Girona, i tots hem coincidit que la roba de Calella és molt millor que les altres, la que es posa, diguéssim, perquè facin el donatiu, no? I convidem a la gent de Calella que tregui tabús i que...
Una mica amb els turistes es veu, potser ja tenen altra mentalitat, sí, turistes... però a l'estiu les coses com siguin, ells sí que en principi...
Entren i miren...
I remenen, compren o no,
sí, sí,
però
sí, sí,
ells
sí,
no
sí.
Tenen cap dificultat.
Com a referència, no sé si us ho havíem dit, que en els robers de la província de la diòcesi de Girona, si parlem de rànquing entre cometes, Calella és el tercer. Primer ve Figueres, després ve Girona i després ve Calella.
I ara amb les obres passarem a ser el primer, eh?
Doncs que la gent s'animi aquest divendres a fer una ullada de com han quedat aquestes obres de reforma i també d'ampliació del Rober. Feu a les 10 la inauguració, a partir de les 11, oberta a tothom. Deixeu-nos també que us preguntem a veure com han anat aquestes primeres setmanes ja de rodatge, de funcionament normalitzat del nou economat.
Han anat molt bé. La veritat és que estan anant molt bé, la gent ve, la majoria ve a la seva hora, la majoria també, si no pot venir, fa una telefonada, hi ha algun que encara, és que tenia de venir dimarts i he vingut divendres, però encara som una mica tolerants, no? Tampoc és qüestió de castigar ningú, no? No, però molt bé, molt
bé. Però el balanç és positiu.
El balanç és molt positiu i, a més, es parla molt amb la gent. Cada vegada que donem aliments necessitem 6 voluntaris. 2 a la taula i 4 que van...
Acompanyen en el recorregut.
Cada quart d'hora atenem a 4 persones, a 4 usuaris. Amb un voluntari al costat que va apuntant el que agafen i li diu, cuidado, que t'estàs gastant els punts i potser necessites llet i quan vulguis la llet ja no en tindràs. També hem fet ofertes. Tenim alguna cosa sempre que no té punts. Últimament hem tingut molta fruita, hem tingut plàtans, nectarines, i això anava... Però la gent està contenta i jo personalment parlo més ara amb ells que quan donàvem un lot.
Bueno, de fet és una de les avantatges, no, que s'han aconseguit amb aquest nou sistema de repartiment d'aliments, el fet de que els usuaris puguin escollir segons els seus gustos i necessitats setmanals, doncs quins són els productes que s'emporten, i el fet també de poder oferir verdura, fruita.
Sí, no, i a més, per exemple,
aliments que són bàsics, no, de la dieta que
la Unió Europea envia aliments bàsics. Llavors hi ha el banc d'aliments que t'envia coses, no sé, com xocolates i coses, i ara ahir vam entrar de la IRPF, la famosa casella
de la renda, la caixa de la renda.
Pues ens van trucar des de Girona i ens van dir, mira, us toquen 5.000 euros d'aliments, trieu. Pues vam fer la comanda i ens la van portar.
Vosaltres feu la tria segons les necessitats d'aquí.
Sí, correcte.
Ai, això que explicàveu ara és la gent que marca la casella...
De l'església, no. Mm-hmm. De l'església va a l'església.
De les realitats socials.
Sí.
La del 07.
La del sistema social, sí. Uh-huh. Sí. Pues ens han donat 5.000 euros d'aliments.
Que són els corresponents a la declaració de la renta, de l'última feta, que correspondria la del 2015, entenc?
Exacte. Sí, correcte.
Doncs a tota la gent que va marcar la creueta de les entitats socials i benèfiques, doncs a vosaltres us han arribat 5.000 euros extraordinaris. És perquè la gent també sigui una mica conscient del final amb què queda.
Val la pena marcar la creueta.
No, i a més anirà bé perquè hem demanat oli d'oliva, oli de girassol, hem demanat farina, sucre, colacao, que són 3 productes que només tenim quan hi ha la gran recapta. Perquè ni la Unió Europea no l'envia. Envia els 10 o 12 productes clàssics i prou, no? I la gent està contenta.
Molt bé, i ara que parlem de la qüestió econòmica i també de quina manera, doncs, a partir de col·laboracions, Càritas pot fer coses, recordàvem que amb motiu de la visita de la Creu de Lampedusa, des de la parròquia es feia una col·lecta extraordinària, destinada en aquest cas pels refugiats, i ara ja en podem fer balanç.
Exactament, vull dir, si les col·lectes de les misses del cap de setmana van anar per aquesta finalitat, i en total, entre col·lectes, donatius i aportacions de Càritas, hem enviat a Càritas Internacional 6.504 euros, que els fan arribar directament a les Càritas locals dels països que més ho necessiten, Macedònia, Jordània, vaja, tots els països que acullen refugiats.
I acabarem ja aquesta entrevista. Hi havia sobre de la taula una qüestió que ens explicava i ens avançava la regidora de Política Social la setmana passada amb aquesta jornada de portes obertes dels horts socials, que és la possibilitat i que ara hi ha sobre de la taula d'ampliar amb una altra parcel·la que sigui per treure'n rendiment agrícola i aquest es destinés a Càritas Calella. Està sobre de la taula, no? Està en procés, diríem.
És un projecte que fa molta il·lusió, però que, com dieu, està sobre la taula,
que
i parlant
no res.
Agràriament està molt verd, però sí que ens fa il·lusió i potser seria una manera de treure productes per la botiga, però esclar, s'ha de mirar sanitàriament com funciona tot.
N'hem parlat, però tot però està en stand-by de moment.
Això la propera vegada que ens inviteu, i com a objectius de l'any que ve, segurament us en parlarem.
Antoni i Pep, gràcies per haver-nos acompanyat avui.
Moltes gràcies a vosaltres.
57.9 FM.
Has de fer la declaració de renda i no saps com posar-t'hi? A Tarines Group ho tenim tot a punt per ajudar-te a alliberar-te d'aquest tràmit. També revisarem de franc el rebut de la hipoteca i si tens algun producte financer tòxic, t'ajudarem a recuperar els teus diners. Tan sols per fer la declaració amb nosaltres, tindràs una consulta jurídica completament gratuïta. A Tarines Group t'ho posem fàcil. Tarines Group. Estem al carrer Sant Jaume 246 de Calella i a tarines.com. Telèfon 93 115 51 11.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
I ara en directe connectem amb la sala de plens de l'Ajuntament de Calella. Emili Pacheco en directe.
Bon dia, Dolors, bon dia a tothom. Doncs sí, estem a la sala de plens de l'Ajuntament de Calella, on d'aquí a molt poc l'alcaldessa entregarà els premis del concurs Espots sense fum, que de fet, com hem explicat aquests dies a través de la ràdio, són les activitats que s'han fet amb el Dia Mundial Sense Fum i de la Setmana Sense Fum, que de fet culminen demà, que és el Dia Internacional Sense Fum. I com hem explicat també, avui es lliuren els premis als diferents alumnes guanyadors de dos centres escolars de Calella que han participat d'aquest concurs. Hem de dir que prèviament també han fet un taller de prevenció de consum del tabac, ho han fet a les aules, i avui venen a recollir els seus premis, que són uns espots publicitaris en contra del tabac. I el saludem, estic envoltat aquí a la sala de plens d'aquests alumnes guanyadors. Parlem primer amb els alumnes de l'escola Salicru i del guardó, de l'espot que vosaltres heu fet. Quin és el treball que heu fet?
Bueno, el treball que hem fet ha sigut un vídeo de prohibir el tabac, de que no volem tabac. I ho hem gravat a diferents plens i ho teníem que gravar i tenia que durar un minut.
I què és el que heu volgut reflectir?
Bueno, potser nosaltres reflectíem potser la vida d'un fumador, doncs que és molt dolent que els pares d'una persona fumin o que és molt dolent que, diguéssim, sobretot en els adolescents, que influeixin.
Ha estat fàcil?
Bueno, depèn. Hem tingut dos moments que han sigut difícils, intentar fer el guió i que ens surti més o menys tot bé.
I ara també anem amb els alumnes de l'escola Freta. Va, expliqueu-me ràpidament què és el que heu fet vosaltres a l'espot.
Nosaltres hem fet un vídeo on sortia un fumador que durant tots els anys el seu cos es anava afectant d'una manera diferent a la vida d'un que no fuma.
Que tenia menys salut cada any, no?
Sí.
I ha estat fàcil el treball? Com ho heu fet?
Bueno, primer estàvem de camí d'una excursió i vam prohibitzar una mica, però després cada cop teníem idees més bones i al final ho vam fer en el camp de futbol i al final ens va quedar molt bé.
És a dir, que vau aprofitar les activitats del dia a dia del col·le per fer-ho?
Sí, també, i també quan tornàvem d'una excursió i més coses. I també vam fer canvis d'última hora i tot, i ens va quedar cada vegada millor.
Millor perquè ha guanyat un dels premis.
Sí.
Doncs enhorabona a tots i que vagi molt bé i molta sort.
Doncs aquests són els alumnes guanyadors d'aquesta convocatòria audiovisual, aquest concurs d'espots televisius contra el consum de tabac entre els joves. Acomiadem l'informatiu i ho fem, com sempre, coneguent la previsió meteorològica amb Joaquim Serra.
Hola, bon dia. Avui hem començat la jornada amb ruixats que afectaven el sud del Maresme principalment. Ahir ja comentàvem que avui s'esperava un augment de la inestabilitat i, de fet, al llarg del dia d'avui els ruixats es poden anar succeint de forma, creiem que feble i poc important aquí al Maresme, però no hem de descartar aquesta possibilitat. Avui és un d'aquells dies que anirà bé portar un paraigua plegable al damunt perquè molt probablement en algun moment o altre del dia ens caldrà. Pel que fa a la previsió de cara a demà, la inestabilitat ha d'anar disminuint, ha d'anar menys, i tot i que al matí encara poden quedar alguns núvols, al llarg del dia el sol s'acabarà imposant. Això permetrà que les temperatures siguin un pèl més baixes durant la nit, però de dia siguin una miqueta més elevades respecte a les d'avui. La previsió per demà passat, per dijous, indica que tindrem una jornada tranquil·la, dominada pel sol, situació marítima també tranquil·la, tot i que durant la tarda tindrem petites àrees de maror que seran poc importants.
Doncs fins aquí l'Info migdia d'avui dimarts. Ara us deixem amb les notícies en xarxa. Nosaltres hi tornem demà a la mateixa hora. Adéu-siau.